Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre a les 12:20, dimarts avui, 10 d'abril del 2018, hores d'ara, amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Què farem tot seguit? Doncs buscar la previsió meteorològica. I a més, avui la farem extensa, perquè després farem un truc a l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, perquè li volem preguntar no només ja la previsió per avui i per demà, sinó per aquesta setmana, i a veure si s'atreveix a la setmana següent, perquè ens han dit tantes coses d'aquesta setmana, i sí que és cert que està plovent i que estan baixant les temperatures, que volem afinar una mica més. Ja us avanço que, com ja ens va dir Armando Álvarez la setmana passada, espero que no haguis amagat les jaquetes, eh? També ens posarem al dia de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de barris amb el Cosme García i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una obrim la Nacional 240, parlant de cuina, de receptes, de gastronomia i també parlant de moda, de roba, de tendències amb la Leida Martí. I a dos quarts de dues, com tots els dimarts, la tertúlia dels polítics. Ja saps, aquella tertúlia en la que parlem de tot, fins i tot de política. En fi, comencem parlant d'aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, pel que queda de dia i també de cara a demà. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui continuarà el cel molt ennuvolat a les comarques de Lleida. Esperem precipitacions que han de ser localment fortes, persistents i amb tempestes ocasionals. De fet, la cota de neu com a molt pujarà fins als 1.400 metres i, per tant, s'activaran avisos taronges. Aquesta tarda, avisos al Pirineu o a la Vall d'Aran per nevades abundants de fins a 20 centímetres de gruix. Les temperatures, a més, avui baixen. Com a molt, arribarem als 17 graus de màximes a Lleida o a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 graus a la Seu d'Urgell i a Viella 11. El vent continuarà bufant de sud. Demà dimecres es mantindrà el cel molt tapat, també amb precipitacions, sobretot cap al Pirineu, on han de ser localment fortes i persistents. La cota de neu baixarà una mica, la tindrem a 1.000 o 1.200 metres. Continuarem encara amb avisos taronges tot el dia per gruixos de neu de fins a 20 centímetres que poden caure també al Pirineu o a la Vall d'Aran. Les temperatures màximes baixaran, les mínimes però no variaran. Arribarem doncs als 5 graus a Lleida i Balaguer, a 3 graus a Tàrrega i a 2 a la Seu o a Viella. El vent cap al sud bufarà de l'oest, bastant intens, i la resta es mantindrà més suau i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Recorda que tenim el número de WhatsApp perquè ens puguis enviar notes de veu, text, el que tu vulguis, al 664-526-180 per fer aquesta ràdio bidireccional. 664-526-180. Jo insisteixo, si em pots enviar una nota de veu, millor, que vull escoltar la teva veu. Però si la primera vegada et fa vergonya, doncs m'escrius. 664-526-180. Escolta, què estem escoltant? O a qui estem escoltant? És italiana, mira, ja t'ho avanço. Així es titula aquest tema, En la puerta de al lado. Ella és Laura Pausini, des del seu treball Similares, de l'any 2015. Estem al 18 ja, eh? O sigui, això ja té 3 anys aproximadament. Laura Pausini amb ella... Arribem al moment en el que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I hem de començar parlant de successos. Mor un treballador en rebre l'impacte d'una excavadora en una granja en construcció al Carràs. L'home, ahir dilluns, va patir una aturada cardiorrespiratòria i va morir poc després. Més de 10 detinguts en una operació de la Guàrdia Civil contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals. Els agents practiquen més d'una vintena de registres a Barcelona, Tarragona i a Lleida. Un detingut a Solsona per la protesta que va encerclar el Parlament el 30 de gener. Altres tres persones han estat arrestades a Malgrat de Mar, Òrrius i Arenys de Mar, acusats d'atemptats contra l'autoritat i desordre públics. I absolen tres acusats de vendre marihuana i haixís en un club de cannabis de la Seu per un error en l'obtenció de proves. Els Mossos d'Esquadra van fer una entrada i registre el local sense autorització judicial. I atenció, perquè la gent que circula amb vehicle per la ciutat de Lleida, doncs avui és el dia que teníem ja marcats a les agendes en el que el límit de multa, el límit de velocitat en el que multarien ja els radars de velocitat, baixaria fins als 60 km per hora. A més de tot això, recordem que la paeria ha tramitat multes de trànsit per una mitjana de 10.000 euros cada dia durant l'any 2007. En total són 3,69 milions, un 18% menys que les previsions inicials, segons la liquidació del pressupost. L'efecte dissuasiu de radars i semàfors amb càmera és un dels motius i, precisament, com el que dèiem, des d'avui mateix, els radars de velocitat passen a multar a partir de 60 km per hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La paeria de Lleida diu que la desestimació contra els carrers franquistes demostra que no han estat parats en cap moment. El tinent d'alcalde Joan Gómez assegura que l'equip de govern està treballant per la dignitat de les persones que van patir el feixisme i el franquisme. La Generalitat inicia el tractament d'enguany contra la mosca negra al Cinca Català i al Segre fins a Lleida. Es preveuen 6 fumigacions fins a l'estiu que s'aniran programant depenent de l'evolució de la densitat de larves. I es desencadena una espectacular allau prop de les bordes de Riser, al Pallars Sobirà. Això va ser ahir dilluns i el perill d'allaus, recordem, a la zona es troba a nivell 3 sobre 5. Per tant, si hem de sortir a caminar o a fer excursions a zones on hi pot haver allau, ull, perquè després doncs és incontrolable, incontrolable la força d'una bona massa de neu en una allau. Passem a comarques. L'Hospital de la Seu incorpora 2 aparells per diagnosticar el glaucoma i explorar la retina i la còrnia. El nou instrument evita que més de 250 pacients a l'any s'hagin de desplaçar a l'Arnau de Vilanova per fer-se les proves. Parlem tot seguit d'esports. Ho fem amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports, parlem de futbol. Ahir dilluns va ser una jornada de reflexió i d'autocrítica al Lleida Esportiu, de tancar ferides després de la derrota a Mallorca, que com ja vam dir a la radiografia és la tercera consecutiva, però també de convenciment, que el que es diu sempre, si les matemàtiques donen opció, doncs encara és possible, i de fet així ho diu les matemàtiques, encara és possible classificar-se per als play-off. Després són les sensacions i la realitat, però matemàticament és possible, i per tant, per exemple, Valiente, el jugador de Lleida Esportiu, fa autocrítica, però igual que Javi López i Ribas creuen en el play-off. Valiente diu que demanem disculpes a l'afició i que som culpables. Bé, doncs s'ha de fer la reacció, però ja s'havia d'haver fet fa 2 partits, però s'ha de fer ara sí o sí, si és que es vol aspirar a buscar doncs, aquesta classificació per al play-off, que no et doni l'ascens directament. Després ja t'ho has de jugar als play-off i aquí a Lleida doncs ja sabem el difícil que és després aconseguir l'ascens. I parlem d'esports. Quan parlem d'esports, també, ho dit d'una altra manera, quan parlem del pati de l'escola, moltes vegades parlem d'esports, perquè és veritat que la canalla surten a córrer i a fer esport. S'està duent a terme una iniciativa que porta per títol Patis Actius Inclusius i que aquest curs arriba a 13 centres. Són esbarjos integradors que persones amb discapacitat intel·lectual ensenyen a la resta dels alumnes de l'escola jocs tradicionals a preescolar i a primària gràcies a un projecte d'Aspros. I, per tant, ho integrem també avui dins d'aquesta informació esportiva, ja que el pati de l'escola doncs, és on s'acaba fent molt d'esport.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja com sempre, està amb nosaltres ja Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I estem en forma, en forma, bueno, de pujar i baixar escales també, però estem en forma, dic, de pensar, de fer memòria.
Les coses, sí, sí.
I si no, doncs cada dia anem a fer aquest exercici de recordar el que passava fa 25 anys, tal dia com avui, per exemple, un 10 d'abril, però de l'any 1993.
Doncs la crisi va restar ingressos a l'hostaleria la Setmana Santa del 93.
Una altra crisi.
Una crisi que teníem llavors també, fa 25 anys estàvem patint ja la crisi, eh?
Veig que cada 10-15 anys hi ha una crisi. Bueno, no hi ha manera de salvar-se
d'això. Però després hi va haver una bombolla molt profunda, que encara l'estem arrossegant. Doncs aquella Setmana Santa els ingressos de l'hostaleria ho van notar, les comarques de Lleida van estar pràcticament plenes del divendres al diumenge, els turistes van fer més curtes les vacances de Setmana Santa i l'ocupació es va fer pràcticament per practicar l'esquí. La majoria de càmpings van estar al complet, o sigui, era l'esquí, però l'hostaleria una miqueteta més de luxe no va tindre no es va emplenar, vaja. I Lleida també presentava a l'abril del 93 la tassa d'ocupació més alta de tota Espanya. Això sí que era bona notícia.
Mira.
Tant masculina com femenina. El nivell d'atur a la població activa es va situar en el 7,5% i a la resta de l'Estat el 20%. Era la quarta demarcació provincial en pes del sector construcció. Un de cada quatre habitants es mantenien amb una pensió. Menys de la meitat dels lleidatans tenien un lloc de treball remunerat. La ruta turística dels castells es va promocionar a París. La fira francesa esperava 1 milió de visitants. La fortalesa de Florejacs va obrir les seves portes al mes de setembre. I també hi va ser present en aquesta fira les rutes de senderisme, importants també aquí a les nostres terres i aquí també a Lleida, com no, Lleida i comarques. El primer safari fotogràfic a la Reserva Natural de Caça de Beaumort, que sabeu que està al Pallars, es preparava pel mes de maig, l'experiència pilot, una experiència pilot que va donar a conèixer el model que s'havia triat per medi natural i es va mostrar in situ com es faria l'activitat. Els paratges d'aquesta zona són d'una gran bellesa i es van preparar doncs aquestes activitats per donar-los a conèixer. I també la Guàrdia Civil era notícia perquè investigava la troballa de material per explosius a Fraga. Un sac amb metges i metralla va ser llançat des d'un cotxe davant un control policial a la Nacional 2. Els elements coincidien amb els que el Grapo va utilitzar en un atemptat a Saragossa. L'automòbil circulava en direcció a Saragossa des de Fraga. Lleida era en aquells moments lloc de pas i actuació dels grups terroristes.
Ué, però Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh?
No teníem tampoc
això, sí.
Uns moments fàcils.
Vaja. Mari Carmen, apa, fins demà.
Fins demà.
Los sábados por la noche, en 13TV.
¿Quién eres?
No hables.
Ni nos cortamos, ni te cortamos. Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, como a ti te gusta.
Cuento contigo, amigo. No puedes fallarme.
Este sábado por la noche, dime sin cortes, en 13.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde.
Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I avui, ja ho he dit al principi, ja hem parlat de la previsió del temps, però anem a fer una mica més extensible, ja que tenim el nostre meteoròleg particular, doncs hem aprofitar-lo. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Mira, com dèiem darrerament a l'espai de la neve en la COPE, la veritat és que és un començament de 2018 en el que els meteoròlegs esteu gaudint, eh?
Pues sí, a partir del mes de febrer, segons anava avançant el mes de febrer, hi ha hagut un canvi en la situació atmosfèrica degut a un trencament del vòrtice polar allà en el Polo Norte, que ens envia masses d'aire fred que si arriben al damunt de l'oceà Atlàntic generen grans borrasques, que és el més freqüent que ha passat a partir de finals de febrer. Mm-hmm. I si aquest trencament es produeix damunt d'un continent, pues són unes onades de fred sec. I ara estem en una situació que està canviant contínuament, hi ha molta feina a partir de febrer, tot el mes de març, i sembla que ara ens ve una tongada forta de precipitacions que començarien avui en el cas de...
Anem a parlar de la previsió d'aquesta setmana, perquè hem de parlar dia a dia, no? Perquè és que aquesta setmana, déu-n'hi-do els canvis que hi haurà cada dia.
Sí, claro, perquè però el gruix de la perturbació, el gruix de les precipitacions es donarà a partir d'aquesta tarda vespre nit i tot el dia de demà. Tot el dia de demà seria potser el dia més plujós de tot el mes, no sé si de tot el que portem d'any, fins i tot en general a Catalunya. Les precipitacions serien importants a la cara sud del Pirineu, a les comarques de Girona, en el Pirineu, a partir de 2.000 metres podria caure més de mig metre de neu entre avui i dijous. Més vol dir que d'entre mig metre i un metre en el Pirineu a partir de 2.000 metres.
Caram.
I uns 20 centímetres de neu pues per sota de 2.000 metres. Aproximadament, la cota de neu variarà molt entre 1.300, 1.200, en algun moment de la nit i matinada pot baixar 1.100, i a la resta, a la meitat sud de Lleida, pues precipitacions abundants, 20, 30, en algun cas 40 litres, entre avui i demà. Dijous hauria una mena de pausa, però que no seria completa al Pirineu, i divendres hi tornaria a ploure. Un altre cop núvols, un altre cop precipitacions, és a dir, tindrem una setmana passada per aigua, però durant el cap de setmana s'esbrina una millora, que seria més important de cara al diumenge, i la propera setmana s'esbrina pues, un canvi de temps molt radical, és a dir, que tornaria en força la primavera amb temperatures més càlides de les que estem...
O sigui, que la setmana vinent ja tornem a deixar les jaquetes a l'armari.
Pues a lo millor no, perquè aquí no se sap més enllà si pot tornar una altra borrasca atlàntica. És a dir, hi ha canvis bruscos d'amunt i avall cada 3, 4, 5 dies. Aquesta setmana ens toca pluies i un ambient fresc que demà tocarà fons, potser a Lleida demà només arriben a 10, 11, 12 graus de màxima, quan hem tingut dies enrere els 20 o 23.
Sí.
I la setmana que ve, pues, entre 20 i 25 graus. És a dir, amunt i avall, els canvis de temps estan succeint contínuament.
Armando, ja sé que no t'agrada fer previsions a mig o llarg termini, però tota aquesta inestabilitat que s'està presentant indica alguna cosa de cara a l'estiu?
No.
Pot indicar alguna cosa, vull dir?
D'aquí a allà hem vist mapes, però seria fer meteorologia ficció, perquè està tan lluny en estiu per preveure els moviments de l'aire, però no, hem de pensar com pensa l'atmosfera o com funciona l'atmosfera. I allò va molt, molt de pressa. De moment, aquesta setmana serà sobretot a partir d'aquesta tarda i demà semblarà que estarem a l'hivern. Imagina't, en neu abundant al Pirineu, en temperatures molt baixes, en el Pirineu, en les capitals de comarca, entre 5 i 8 graus de màxima, i a la plana de Lleida al voltant de 9, 10, 11, 12 graus, sí, i pluja tot el dia amb pauses, intercalant pauses. No vol dir que esté 10, 12 hores plovent, sinó entongades, ara ve, ara para, ara torna, i dijous una mica de pausa, divendres més pluja, i comença a reduir a minvar la precipitació de cara al dissabte, i diumenge ja seria un dia completament tranquil i assolellat, i ni serien una remuntada a les temperatures que ens portarà a mitjans de la propera setmana millor els 25 graus.
Ja està bé, i si s'avança una miqueta també i agafa el dissabte, també aniria
bé, no? Bueno, el dissabte tampoc serà dolent. Els dies pitjors és demà, fonamentalment.
Demà, a més, la baixada de temperatures és acusada.
Bueno, avui ja no pujarà gaire, estan ara 10-11 graus, s'ha arribat a pel cel, comença a ploure, refresca, i demà seria el dia, el gruix de la perturbació passa demà. Mm-hmm. Demà serà el dia més passat per aigua, potser, del que portem d'any. És a dir, que podíem preveure quantitats importants de precipitacions demà.
Segons l'alçada i segons les carreteres, podem tornar a veure ús de cadenes a carreteres,
sí, 1.200, 1.300 metres, però per quantitats més importants, a partir de 1.000, per de la bona aigua, per exemple, 2.000 metres, pues,
segur.
Demà, si s'ha de circular per allí, cadenes, si no és que s'arriba a tancar a final del dia.
Ho dic perquè la gent que ens escolti s'han d'agafar el cotxe, com sempre.
Sí, demà, quan com si fos un dia d'hivern.
Quan ja hi ha variació meteorològica, sempre s'ha de... A la carretera sempre s'ha d'anar amb cura, però quan hi ha condicions climatològiques adverses encara més, i si heu d'anar o de circular per carreteres a la muntanya, doncs depèn de l'alçada fins i tot portar aquestes cadenes a sobre, perquè podem trobar doncs alguna nevada que evidentment la neu, Armando, en 24-48 hores desapareixerà. Dic de les
suposo
carreteres i dels costats.
Sí, però hem de recordar que al Pirineu n'hi ha... N'hi ha un gruix de neu importantíssim.
És que ja parlem de 2 metres dels
metres,
que hi ha, clar.
I ara encara mig metre més, o fins i tot un metre més, en les zones més altes, de 2.500 metres. Hi ha un gruix de neu com no es veia des de l'any 96. Parlant de 22 anys enrere.
I la neu és aigua, Armando. Per tant,
al final sí.
Tindrem un estiu...
Podem omplir els pantans.
Correcte. Un estiu tranquil pel tema de les restriccions d'aigua, pues que sí, no ens ha de fer perdre de vista que l'aigua segueix sent un problema, tot i que aquest estiu sembla que no ho serà, i que hauríem d'implementar ja mesures adequades pel consum d'aigua.
Encara que en algun moment s'obri, hem de practicar el costum de no
gastar la necessària, està clar que sí.
Contínuament.
Armando Álvarez, meteoròleg, hem parlat d'aquesta inestabilitat d'aquesta setmana i temperatures baixant, pluges, neu, depèn de les alçades, i de cara a la setmana vinent sembla que torna la calor, i de cara a l'altra, doncs aquella ja no ens mullem.
Aquella ja no en parlem. No arribem tan lluny, i a més perquè a mesura que avances en el temps,
correcte,
la previsió ja per la fiabilitat. Però sembla que després d'aquesta setmana podríem gaudir d'una primavera, a més, que explotaria amb la quantitat d'aigua que han rebut els camps, explotaria en verd i en color la propera setmana. Però clar, a mitjans de setmana, no coincideix en cap de setmana tan fantàstic que preveiem que seria la propera setmana.
Armando Álvarez, gràcies, bon dia.
Bon dia i bona hora a tothom.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde. La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446. Al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ens falta un minut per arribar a 3:15. Donem la benvinguda al Cosme Garcia, i a més, Cosme, a veure què fem cada dimarts.
Com totes les setmanes, els dimarts, què fem? Ens fiquem en contacte amb els nostres barris, els barris de la ciutat de Lleida. Són molts i populosos alguns d'ells, altres són de l'Horta de Lleida. Tenen reivindicacions i també informació en quant a les seves activitats. Anem a parlar d'un barri populós, un barri reivindicatiu i també amb molta activitat. Estem parlant del barri de la Mariola i per això tenim el seu actiu president, que és en Víctor Ruiz. Víctor, benvingut i bon migdia.
Bon dia, bones.
Bueno, hem acabat la Setmana Santa, la Quaresma, hem arribat a la Pasqua i heu participat activament de totes les activitats d'aquesta Setmana Santa. Déu-n'hi-do, que heu tingut participació en processons, en viacrucis, no parat, eh?
Sí, sí, sí. La veritat és que sí, la cofradia del Natzaré del Vall, de la Mariola, i també tenim la de la parròquia de la Mercè, que juntament, a part de que fem la processió de Setmana Santa, los dos dies, pues també fem lo via crucis per lo barri, que jo crec que ja és tota una tradició al barri que se fa en conjunt entre les dues parròquies, Sant Pau i Mercè, que és algo molt bonic, no?
A la qual vosaltres, com a associació veïnal, participeu d'aquestes activitats i, a més, les gaudiu, no?
Sí, 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 i tant. En l'associació de veïns tenim membres que estan a la processió, a la cofradia del Natzaré, i és el que et dic, a part que fem lo via crucis per lo barri, que portem la creu alçada. A part també, doncs, participem a la Setmana Santa com a cofrares i hem participat a diversos actes també, nens, i jo crec que és una tradició que està molt arraigada al nostre barri.
De tota manera, cal dir, Víctor, de que fins i tot la teva família està molt, molt, molt ficada dins, no?, perquè havíeu fet una creu alçada,
sí,
que la vau fer,
sí,
a la vostra pròpia família, no?
Exacte, el meu tiet Antonio, l'any 1900, no sé si és el 72 o el 68, algo així, me sembla que és la dada, 1968, va fer la creu aquesta, el 72, ara me ve al cap, el 72, va fer la creu aquesta de fusta, que la va fer ell i la va donar a la parròquia Sant Pau, i al principi la treia ell a la processó de Setmana Santa, i després vaig començar jo com a membre de la família i de la cofraria, i bueno, també la meva mare i la meva tieta són els que van fundar aquesta cofraria ja fa molts anys.
Efectivament.
Van fundar ells.
La cofraria de la Mariola, coneguda com la cofraria del Natzaré, que durant tot l'any està exposat a la pròpia parròquia de Sant Pau i que té molta veneració, perquè a vegades quan diuen i demanen que es portin allà els passos, quan li diuen de portar cap allà, la gent no voleu deixar que s'escapi de la Mariola, no?
Clar, correcte, sí, sí. Està posada a la parròquia Masquerra, tenint-lo... O sigui, la imatge del Natzaré, la creu, i també la FAS, que també la va fer el meu tiet, i també la traiem a la processó de Setmana Santa.
Anem a parlar de coses de la Mariola. Aconseguint objectius, no? Marqueu pautes i després a veure si es aconsegueixen. Teniu ganes de tindre un pipicant, que és una de les novetats, i que tirarà endavant, sembla ser, no? Perquè vas tindre una trobada amb en Fèlix la Rosa i sembla que això tirarà endavant, no?
Sí, van tindre una trobada amb el Fèlix La Rosa i el seu equip tècnic, que aprofito per dir que són molt bona gent i molt treballadors i estem molt contents amb ells. I, bueno, la proposta que va ser una de les propostes nostres dels pressupostos participatius l'any passat, que va quedar en segona posició, i amb aquesta reunió que van tindre, a part de repassar diferents coses del barri, doncs van parlar que sí, que es durà a terme aquest tipicant, van dir la de la Mercè, si era una mica més enrere del cap primer de maig, per no estar tocant el cap, no?, diguéssim, i serà una zona condicionada, amb un tancament perimetral, unes papereres i una font d'aigua preparada per a peu de terra. Vull dir que jo crec que és algo molt important.
Molt bé. I aquest any, per pressupostos participatius, esteu treballant en algun projecte?
Sí, de fet hem presentat tres
propostes, no? Tres propostes.
Tres propostes, sí. La proposta gran, diguéssim, que és la proposta de Diuen, hem fet una proposta per acondicionar una zona del Turó de Gardel com a una zona de pícnic, amb barbacoes, amb bancs, amb taules i tot això,
Molt bé.
Amb fregaderos i tot això. Jo crec que molt bé, perquè audicion la gent no solament de la Mariola, sinó de tota Lleida, del Turó de Gardel, que té unes vistes molt boniques.
Sí, per exemple, el Dia de la Mona seria ideal, no?
Sí, correcte, per el Dia de la Mona jo crec que és una cosa que estaria molt bé, perquè jo crec que és una tradició molt nostra, no?, de la gent de Lleida, de la gent de la Mariola, però principalment de tota la gent de Lleida, d'anar a menjar la mona, i també per los críos...
I les entitats, les entitats que teniu, a més, no?, el Centro Extremeño, teniu aquí moltes entitats socioculturals, juvenils,
sí, sí,
que podien,
sí,
aprofitar,
que
no?
Podria... Per exemple, la cofradia del Natxaré una vegada a l'any fan un dinar, pues jo crec que se podia fer allà, per exemple, coses d'aquestes, no? Mm. Jo crec que és una proposta que està molt bé.
I els següents?
Els següents tenim dos propostes petites de barri que estan catalogades així, no? Una és la reparació de la pista de futbol sala que hi ha a la Rambla de la Mercè, darrere de l'Unipreus, que també és una pista que la gent que viu al barri ja ho sap, que està molt utilitzada i molt demandada per la gent jove. Demanem una font d'aigua, demanem que es repari el tancament perimetral i demanem alguna mena de tomb, que es fico algun toldo sombrellador, no? Perquè a l'estiu fa molta calor i sí que és veritat que a les 4 de la tarda ja està ple de gent jove jugant al futbol. Aquesta seria la segona proposta.
Mm-hmm.
Llavors fem una tercera proposta, que la demanem al carrer d'Enric Durant, que és al davant mateix de la Creu Roja, i aquí demanem una zona habilitada per fer gimnàsia a la gent gran al carrer, que pensem que també és una proposta molt positiva.
Sí, i no és costosa, a més, no?
No és costosa, perquè això s'està ficant molt de moda en moltes ciutats, no? I en molts barris. És un tipus de maquinària, són tipus caminadors i tipus així, que la gent gran, a part de que fan esport, pues també conviuen, fan una xerrada i esport a l'aire lliure, que jo crec que està ficant molt de moda i és molt positiu.
Víctor, president de l'Associació de Veïns de la Mariola, com està el tema ocupes, el tema que teníeu aquell i amb el qual, pues, bueno, ho teniu controlat, però una mica encara era difícil de treure la gent? Com ho teniu, aquest tema?
Bueno, està una mica més controlat, perquè pense que al principi, quan van entrar nosaltres com a associació, pues, treballàvem aquest tema sols, no? Però ara tenim el recolzament de l'equip de serveis socials, que hi ha els treballadors que se dediquen a treballar amb això especialment, no? I també treballem en conjunt amb Guàrdia Urbana, i vull dir que al treballar un conjunt, pues, està més controlat i no hi ha tanta problemàtica, tot i que és difícil d'acatar aquestes situacions al nivell que hi ha actual. Ja, si fiquem la televisió, ja veiem que això no passa només a la Mariola, sinó que passa a tota la resta de l'estat espanyol, no? És una problemàtica que s'estén per tot arreu. Però jo crec que des que estem treballant en equip no tenim ni la meitat de queixes de l'any passat.
Perquè la problemàtica estava als blocs de la Mariola de Esma, no?
Sí, principalment, sí, és la zona més afectada, no, Ramiro, per aquesta problemàtica.
Com està? Digues. No, tu.
Dic que ha baixat moltíssim les incidències, sí que és veritat.
I parlant de la neteja del barri, la gent és conscient, l'altre dia parlàvem amb Carme Guerrero, que volia fer pues, un barri modèlic, però que a vegades es queixa de que els propis veïns no són els que col·laboren, que deixen les escombraries fora dels contenedors, que a vegades els costa una mica la gent ser cívica, no?
Sí, això sí que és veritat, perquè pensa que van demanar, hi havia unes pintades darrere de la plaça del Casal Social, a la plaça Riu Flamisè, hi havia unes pintades, ho van passar a urbanisme, i ens van ficar un equip que ho va repintar i ho va netejar tot, i van estar fins i tot el dijous i divendres sant, i només va durar 3 dies. Al 3 dies ja tornaven a estar les pintades. O sigui, que jo crec que no és un problema de manteniment ni de neteja dels operaris ni de l'Ajuntament, no?, sinó que és un problema de que ens hem de conscienciar a la gent de que hem de ser més cívics. En aquesta línia estem treballant en els tallers de valors, però sembla ser que el missatge no acaba d'arribar a la gent que té que arribar.
A vegades, i això ho havia dit en alguna ocasió algun regidor de l'Ajuntament de Lleida, vull recordar la tinent d'alcalde Montse Mínguez, que va dir que primer ha de ser informatiu, dissuasori i sancionador. Primer ha de ser informatiu, dissuasori, la segona, i tercera ja, quan ja dius, bueno, 2 vegades, a la tercera, sancionador.
Jo estic completament d'acord amb la Montse Mínguez amb aquest tema, no? Perquè a mi me va sapiguer molt greu veure els treballadors treballant divendres sant, dijous sant, fins i tot dissabte van treballar, dies festius, que aquesta persona podia estar tranquil·lament gaudint amb la seva família. Això té uns costos, no? Que ho paguem tots els ciutadans. I llavors, si tu avises com van ficar al Facebook, sisplau, han netejat tot això, ho han pintat, perquè ho van ficar al Facebook nosaltres, no ho torneu a fer. Fins i tot vaig fer jo un vídeo parlant i adreçant-me al veïn, i que duri 3 dies, a mi me sap molt greu, però potser és necessària una sanció, hem de ser clars amb aquest aspecte.
Ja que parles del Facebook, tu ets un president mediàtic, d'aquells que, bueno, tot el que hi ha, ho informes, fins i tot fas vídeos i us penges. Això sí. La gent t'ho aplaudeix o n'hi ha que t'ho critiquen?
Home, jo diria que un 90% de la gent ho aplaudeix, però sempre hi ha un 10% de la gent que es pensa que tenim una vareta màgica i que podem solucionar tot i que volen unes solucions que no tenim, no? I això que a vegades... No, jo he fet vídeos a les 7 del matí reclamant que reparessin una farola perquè s'havien emportat els cables i a les 10 del matí ja està reparada. Yeah. Aquestes són coses, no?, que la gent les valore. Però també hi ha un 10% de la gent que... ja pots fer el que vulguis, que mai està contenta.
Víctor Ruiz, per acabar, haurà unes eleccions, hi ha uns buits dins de la FAP. T'has plantejat estar dins de la FAP i tindre un càrrec?
Doncs la veritat és que no. No he pensat en això. Si t'he fixat, sincerament, no he pensat en això.
I acabo. No. Com està el tema de les negociacions per tornar a recuperar el mercadet que es feia habitualment aquí a la Mariola?
Doncs vaig rebre una trucada del regidor de Mercats i Consum i tinc una reunió pendent amb ell per parlar d'aquest tema. O sigui que hem de veure com està el tema i si es pot fer o no es pot fer, i lo positiu i lo negatiu, però tindrem una reunió respecte a aquest tema.
Sí, perquè en principi els únics mercadets que tenim a Lleida seria el que hi ha al Camp d'Esports els dijous i el dissabte el que hi ha al Barris Nord, no?
Sí. Sí.
Llavors aquí seria la qüestió de buscar un altre dia que no fos el cap d'aquests dos.
Jo vaig proposar el dimarts, però a veure el que diu el regidor, els pros i els contres.
Vale. Perfecte, sí, perquè a vegades els costos de seguretat, de manteniments i tal, també s'han d'afegir, no?
Exacte. Bueno, i abans d'acabar, si me permets, Cosme, vull agrair la tasca que fan totes les parròquies del barri, tant catòliques com evangelistes, sobretot en conjunt, no?, que treballen en conjunt. És veritat que fan una tasca molt gran, i jo des d'aquí vull agrair tota la tasca que fan.
Víctor Ruiz, president de l'Associació de Veïns de la Mariola, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A seguir treballant,
Gràcies, que vagi bé.
Adéu, bon dia. Fins aquí, avui hem parlat d'un tema suficientment important de barris, que és la Mariola, les seves reivindicacions. Ja veuen com estan, sempre amb seriositat i amb educació, que a vegades aconsegueixen objectius ben importants. Ricard, fins aquí, avui arriba l'entrevista dedicada a barris. El meu correu, cosme@copelleida.com. Explica el teu WhatsApp i jo me retrobo amb tu i amb tots els oïdors demà a l'entrevista Cosmopolita. Per cert, la vull anticipar. Ramon Prat, que és precisament un sacerdot, que ha fet un llibre, i seria una mica el llegat de la seva vida, la seva història, i segur que els encanta. Demà me retrobo amb vostès.
Gràcies, Cosme. Doncs apa, anem a recordar el nostre WhatsApp, que ja saps que pots enviar notes de veu o text, si no t'atreveixes, però a mi m'agrada escoltar-te la veu, 664-526-180. A punt d'arribar a la una i busquem aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Cap on anem avui, a veure?
Anem al centre de Catalunya.
Ah?
Al centre geogràfic.
Un dia m'ho vas explicar i no recordo quin poble.
Hi ha una creu preciosa.
I a més hi ha un poble i hi ha un restaurant.
Ah, exacte. Espinós. Sí, te va quedar lo del restaurant, sí, va. Viatger de restaurant, mau. No, la veritat és que amb aquest restaurant...
No, me'n recordo que ho vas explicar, per això.
Tenien tot de pernils penjats a dalt al sostre, vull dir que... I la creu aquesta, bueno, ara ho comentarem...
Espinós.
Pinós.
Ah, Pinós. Pinós,
Pinós. És el centre geogràfic de Catalunya, diuen, i la creu fins i tot fa de rellotge de sol. Per tant, vull dir, és una... una població digna de visitar. Hi ha un santuari que ara ho contem. La part més meridional de la comarca del Solsonès està ocupada per la serra de Pinós, on podem trobar, a 823 metres d'altitud, el poble que porta aquest nom. El poble de Pinós, format per un grup de cases i altres descampades, als vessants meridionals de la serra de Pinós, és centrat per l'església de Sant Vicenç. Els seus habitants viuen dispersos en les masies, les quals donen un to especial al paisatge. Prop del poble de Pinós hi ha el santuari de la Mare de Déu de Pinós, en el qual se celebren diverses festes i és de molta devoció per tota la gent de la contrada. És situat a 904 metres d'altitud, dominant una bellíssima panoràmica, la qual fa les delícies de tots aquells que arriben fins aquí, ja que es pot gaudir de la visió que va des del Pirineu al Montseny, passant pel Collsacabra. El santuari de Santa Maria de Pinós, inicialment degué ser una simple capella, fins que es convertí en un important santuari marià. El centre geogràfic de Catalunya es troba precisament en el lloc que ocupa el santuari de Santa Maria. I a més d'aquesta curiositat, volem esmentar, com hem dit al principi, també la bellíssima creu de pedra que hi ha davant del santuari. L'ombra de la qual, projectada sobre la peanya, fa les funcions de rellotge de sol, i és un cas únic a Europa, ja que hi ha gravades les hores i l'ombra que projecta el pal de la creu les va assenyalant. Cal dir que aquesta creu data del segle XVII. Per tant, cal visitar Pinós. I la dita d'avui, torna a parlar de pluja i d'abundància de gra, diu: abril ploraner omple el graner. És a dir, si l'abril plora, el graner pues, estarà ple perquè el blat donarà bon fruit.
Gràcies, Joan.
Adéu.
I abans d'arribar a la una, fem una ullada ràpida a la xarxa viària lleidatana. Hores d'ara, no tenim cap mena d'incidència per causa de meteorologia. Sí, com sempre, per obres i treballs de manteniment a la C12 a Balaguer, a la C14 a Oliana i a Organyà, a la C233 a Castelldans i a la LB-2102 a Montornès de Segarra. Busquem les senyals de la una i després hi tornem.
És la una, les 12 en Canàries.
Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pablo Casado enseña toda la documentación sobre el máster que cursó en 2008 en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha mostrado los cuatro trabajos que le permitieron convalidar 20 créditos y ha reconocido que no tuvo que asistir a clase. María Daván.
Pablo Casado mostraba así es todos los documentos y trabajos que acreditan que efectivamente cursó ese máster. El vicesecretario de comunicación del PP era el primer sorprendido por haber guardado todo. Por eso eludía las comparaciones con Cristina Cifuentes.
Confianza sus explicaciones. Reconocimiento a su labor como presidenta del PP de Madrid, presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo no soy nadie para dar ejemplo de nada. Yo era un alumno anónimo, veinteañero, que me apunté a un curso para hacer los doctorados de una gran universidad.
Casado ha explicado que 40 de los 60 créditos de su máster fueron convalidados porque era licenciado y los otros 20 fueron aprobados no con clases presenciales, sino con cuatro trabajos diferentes.
Y mientras, en la Asamblea de Madrid sigue creciendo la presión sobre Cristina Cifuentes. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha pedido al PP que nombre cuanto antes a un candidato para sustituir a Cifuentes los 10 meses que quedan de legislatura. Exige la dimisión de la presidenta madrileña esta misma semana.
Yo le pediría al Partido Popular que nos ahorre estas semanas y que a poder ser pues mañana, pasado, esta semana, nos dé una respuesta. Así podríamos poner en marcha ya este goterino en la Comunidad de Madrid, garantizando la estabilidad, garantizando que no tenemos al frente de la Comunidad de Madrid una persona que está bajo sospecha de haberse beneficiado de un máster irregular.
Y hay más noticias en este martes 10 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Y la última hora pica a un hospital de La Moraleja en Madrid. El rey Juan Carlos acaba de recibir el alta médica tras su operación de rodilla. Le han sustituido la prótesis de la rodilla derecha que le implantaron en 2011. La evolución del rey es favorable y ahora va a continuar la recuperación en el Palacio de la Zarzuela. Tenemos hoy encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Es un CIS sin intención de voto que sí deja un titular destacado. La preocupación por las pensiones repunta a su mayor nivel en 30 años. El barómetro del CIS fue elaborado entre el 1 y el 13 del pasado mes, días con concentraciones y manifestaciones convocadas por los sindicatos y los grupos de izquierda para pedir la subida de las pensiones. Por cierto, según la última encuesta del CIS, la preocupación por la independencia de Cataluña vuelve a caer tras alcanzar su mayor nivel los días posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre y pendientes de la comparecencia del fundador de Facebook tras el escándalo provocado por la filtración de datos de 87 millones de usuarios social. Mark Zuckerberg, explicaciones esta tarde en el Congreso de Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En el espejo de hoy nos vais a acercar la vida de una mujer en proceso de beatificación cuyos padres también son santos.
Bueno, es un caso bastante original. Juan Pablo II beatificó a Luigi Beltrame y a María Corsini, un matrimonio italiano cuya vida sencilla encajaba perfectamente en eso que Francisco llama los santos de la puerta de al lado. Sucedió sin embargo que una circunstancia los puso duramente a prueba, y es que cuando esperaban a Enriqueta, la última de sus dos hijas, los médicos diagnosticaron una complicación complicación gravísima y les aconsejaron abortar. Aún así, decidieron por la vida de su hija, lo cual marcó profundamente el camino de toda la familia. Eso en cuanto a los padres. La noticia ahora es que se acaba de iniciar el proceso de beatificación de Enriqueta, esa hija que tuvieron a pesar del riesgo que se les había anunciado. Ella, siguiendo el testimonio de sus padres, hizo de su vida un servicio para todos los que la encontraban. Nada extraordinario, o quizá es que todo era extraordinario. Lo contamos en un ratito, en El Espejo.
Y estaremos muy atentos, como siempre, en una media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, hoy conocemos a dos semifinalistas de la Champions, José Luis Corrochano.
Barcelona y Liverpool parten con mucha ventaja en sus eliminatorias. El equipo de Klopp juega en Manchester con 3-0 a su favor y el Barcelona lo hace en Roma con un 4-1 en la ida. De todas formas, su entrenador, Ernesto Valverde, no se fía.
Yo siempre pienso que podemos perder, de la misma manera que pienso más que podemos ganar, pero, o sea, llevo mucho tiempo en el fútbol y yo creo que todos estáis aquí también lleváis tiempo en el fútbol para saber que pasan cosas extraordinarias en determinados partidos y lo que tenemos que intentar es que no pase nada extraordinario. Ese exceso, un exceso de confianza nos puede costar muy caro y estamos en puertas de una semifinal.
En cuanto a la alineación, informa Elena Condis, viene informando que Sergio Busquets duda para este encuentro. Además, el Real Madrid prepara su partido de vuelta contra la Juventus de mañana. Es noticia que Vallejo parece estar recuperado y el Sevilla está camino de Múnich para intentar la remontada ante el Bayern. Hoy tiempo de juego a partir de las 8:05. Y noticia en segunda, el Valladolid ha destituido a su entrenador Luis César. El equipo está a 3 puntos de la promoción.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Doncs apa, ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 i el que fem és obrir també les zones de la cadena COPE des de Tarragona fins a Lleida, des de Lleida fins a Tarragona. A Tarragona està la Mònica.
Què tal? Hola, Ricard Mònica. Álvarez, des de Lleida, com estàs?
Mònica Carrasco.
Jo mateixa. Com tu estàs? Què tal? Com ho portes, això del dimarts?
Bé, mira, la veritat és que m'ha sorgit ara un contratemps i t'hauré de deixar el moment de la cuina.
Ja
de
ho
la
sé,
cuina.
Ja ho sé. És que, clar, és el que té, no? Que som
és el que
té sol. Som els que som. Tu no pateixis, que jo prenc les regnes de la cuina en aquest cas. Bueno. Bé, jo no. Millor un cuiner, que tampoc no ho voldrien els oients que me n'encarregui jo. Però tranquil, que et guardaré bé el fort, eh? No pateixis.
Parlem de cuina i després ja
però
estic
que,
aquí amb la Leida.
Torna sí, d'aquí sí. Un moment, que si no la Leida et posarà falta.
Sí, jo crec que arribo.
Sí? Doncs vinga, fins ara, Ricard. Parem res. Uns segons per publi, molt pòquets i cuina, vinga.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vinga, seguim al migdia a COPE i és hora d'entrar a la cuina. Avui entrem a la d'aquí, doncs a la del un vell conegut del programa, el Joan Urgellès. Què tal, Joan? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un dia hauré de venir jo a la cuina, què et sembla?
Ah, sí,
canviarem
encantat
papers,
a la vida,
no?
I tant. I fem la recepta allí,
sí,
en directe.
Sí, in situ, vinc micro en mà i em vas explicant pas a pas. No? Això pot estar bé. Pot
sí,
estar
tant. Bé. Molt interessant.
Una vegada que vingui jo, tampoc no passaria res, que el pobre sempre, vens, vas al restaurant, prepares coses, vens, tornes a marxar, perquè és hora punta.
Sí, 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 però és un plaer.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan. A veure, què tens sobre la taula? T'anava a dir si tenies una recepta ja primaveral, però fa aquest temps estrany que torna a fer fred avui.
Sí, no sabem ben bé que ens hem de posar de roba, que hem de cuinar,
clar,
calent,
no sé
fred.
Si una amanida, una escudella, no sí. Sé què fer. Com, això els menús també, no sé si a vosaltres us porta una mica de cap.
Sí, bueno, clar, nosaltres hem d'estar una miqueta atents a la meteorologia i a la temporada, no? Però bueno, de moment encara estem amb així quasi amb aquest hivern que no
sí,
sabem si marxa o no marxa. I, bueno, encara seguim amb cosetes calentetes.
Bueno, doncs va bé, va bé. Va, allò, vas introduint nous plats de primavera més a poc a poc, suposo.
Sí, sí, això sempre. Ja anem ja entrant alguna manideta, alguna torradeta, alguna cosa, algun saltejadet ja...
Que ja en tens ganes, perquè jo, si el segueixen el Joan a les xarxes socials, a l'Instagram, al Twitter, ell va posant cada dia nous plats, que no sé si és millor seguir-lo o no, perquè t'agafa una gana tremenda, cada vegada que ho veus, això, veus les fotos, i ja veus i ja dius, mira, aquest ja té ganes de...
Sí, sí.
Ja té ganes de canviar la carta, el Joan, ja.
D'anar creant plats nous, i tant, clar que sí.
Doncs avui, vens, a veure.
Avui anem, venim amb unes gambes. Normalment nosaltres quan veiem la, quan sentim gambes a la llet, doncs, tots tenim al cap doncs, bueno, la cassoleta aquella de gambetes amb la llet, amb el bitxo i, sí. I amb bastant d'oli, la veritat.
Sí, és veritat.
Que estan molt bones, però bueno, que tampoc no som super, super saludables amb tant
d'oli. Deixa aquell cos de m'ho he menjat molt a gust, sí. Però una mica massa fort, no?
Sí,
massa
miqueta, pesat. Exacte, això per la dieta i ara que anirem de cara cap a l'estiu no és molt bo. Però estan boníssimes, la veritat. I nosaltres hem fet unes gambes a la llet dolç, vale? Amb unes laminetes de xampinyó en cru i una miqueta d'oli de vermut miró, en aquest cas blanc.
Ah, molt bé, molt bé, m'agrada molt.
I això serà un plat que vam provar, això que deies que seguim al Twitter i Instagram i això, i la veritat és que el vam penjar, la gent li va agradar molt, i ara aquesta setmana, cap de setmana que ve, el posarem al menú degustació ja.
Ah, doncs atents, que això, avui, el pas a pas, però ja aquest cap de setmana es pot tastar de les mans del Joan
sí,
i el seu equip,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Bueno, per aquestes gambetes necessitarem, per 4 persones, doncs 12 gambes, com sempre diem, gamba llagostinera, de Palamós, blanca, de Huelva, la que ens vingui de gust, òbviament, això cada un ja la que vulgui. Llavors necessitarem una cabeça d'alls, 8 xampinyons, que siguin grandets, i llavors una miqueta d'oli, sal, pebre, i en aquest cas, com dèiem, vermut miró blanc.
Molt bé.
Que farem després l'oli. Doncs és una recepta que sembla molt i és molt fàcil. Es pot fer tranquil·lament a casa perquè és realment
és
molt senzilla.
És fàcil, això sempre ho diu, però bé, va, me'n fio. Vinga, va.
Bueno, el primer que hem de fer és pelar els alls, vale? Pelarem tota una cabeça d'alls, que surten pues, això, uns 10-12 dents d'all, i les posarem en una cassoleta a bullir. I les posarem a bullir amb mig litre d'aigua i 200 grams de sucre.
Amb sucre, eh?
Sí, carai. Amb sucre, exacte. Així és el que farem, doncs, la gambeta a la llet dolç.
Ah, amigo, molt bé, mira quins colls s'aprenen amb el Joan, eh? Molt bé, doncs
vinga. I llavors, bueno, ho deixem allí bullint, a poc, no cal que sigui foc viu, fins que les dents d'alls estiguin tovetes, vale? Llavors haurem perdut una miqueta de proporció d'aigua i aquest sucre haurà fet que la preparació sigui una miqueta més espessa, una miqueta, ja es veurà que ja és una miqueta més cremosa.
És caramelitza una
sí,
mica l'all,
exacte,
podríem dir.
Exacte.
Molt bé.
Llavors, quan això normalment serà al cap d'uns 20-30 minutets, a foc, com hem dit, mitjà, i quan ho tenim ho hem de triturar i ho hem de colar. Aquesta preparació l'hem de triturar i colar, que quedi una cremeta així blanqueta, molt fina.
Molt bé. Són els alls amb el sucre.
Ah, exacte. I ho reservem. Llavors, mentre, el que hem de fer és pelar les gambes. En aquest cas, podem fer-ho de dues maneres. Podem pelar, treure el cap i pelar i deixar només la cua, o també queda molt bé, perquè així deixaran la substància del cap, pelem el cap, deixem el cap i pelem només la cua.
Ah, molt bé.
Llavors deixem la gambeta sencera, però pelada.
També a nivell presentació queda molt
vistós. També queda molt xulo, exacte. I el que hem de fer quan les tenim pelades és, en aquest cas, pelar part de la cua, treure-li el filet negre que sempre diem, que és supermolest perquè és l'arena, és tot el que es menja la gamba, i és molt molest. Uh-huh. I llavors el que hem de fer en aquestes gambetes és posar-les en una cassoleta, amb una miqueta d'oli, i quan aquest oli està ben calentet, les posem. Les deixem durar una miqueta d'un costat, els hi donem la volta, que duri una miqueta de l'altre, i directament posem el suquet que hem preparat abans de l'all dolç.
Vale, però la gamba l'hem de fer poquet, tirant a poc sempre.
Fet. Durem
vale.
Una miqueta d'un costat, durem l'altre, sabem per experiència que la part de dintre encara és crua,
sí.
I llavors posem la preparació de l'all dolç.
Aquest all dolç.
Exacte, baixem el foc, i deixem a poc que s'incorporin els gustos, que s'acabi de fer la gambeta, que en 2 minutets ja està feta, i retirem del foc. Uh-huh. Llavors, quan l'hem retirat del foc, encara tot, òbviament, molt calent, tallem els xampinyons a làmines molt finetes, vale? Prèviament li traiem el tronc, i netegem una miqueta si té una miqueta d'arena, i ho tallem finet, molt finet, i ho posem en cru, damunt de les gambetes. I li donem 2 voltetes que s'incorpori una miqueta i ho deixem. El xampinyó segueix estant cru, simplement el tenim una miqueta temperat.
Mm-hmm, molt bé.
I llavors aquesta preparació està acabada, però ens falta el toc que sempre li donem, pues així en aquest cas nantros, amb el vermut que tant ens encanta, i és que preparem amb un biberó, amb un recipient, on vulguem, 200 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra, 100 mil·lilitres de vermut miró, en aquest cas et dit blanc, i una miqueta de pebre.
Sí.
Vale, si tenim un biberó, simplement ho mesclem bé, ho batim bé.
Com una coctelera?
Exacte, com si féssim un còctel de vermut amb oli. I si no, doncs amb una miqueta de túrmix, també ho triturem tot, que s'incorporin els gustos. I li posem un rajolinet per damunt de les gambes. Vale? Això ja també, com sempre diem, el gust de cada un.
I tant.
Però bueno, tampoc ens hem de passar, no hem de ser exagerats. Posem un rajolinet damunt que toquin totes les gambetes i els xampinyons. I tenim aquestes gambetes a la llet amb xampinyó i oli de vermut miró preparat.
Molt bé, i tenies raó, he de dir que aquesta vegada sí que sí, Joan, això fàcil i ràpid de
fer. Sí, la veritat és que sí.
Rapidíssim.
I sorprèn. Jo quan ho vam començar a provar a la cuina vam dir, ai, a veure com, perquè a llet dolç, la gamba, tot això, realment el resultat ens ha agradat tant que, com diem, doncs, bueno, acabarà tot el mes de maig, sí, quasi el degustació.
Ah, doncs, escolta, molt, molt resultant, que es diu, no? Ràpid, fàcil,
sí.
Tres ingredients al final,
realment,
no?
Sí,
molt,
sí,
molt
sí.
Fàcils i diferent, que s'agraeix.
Exacte, és el que busquem una miqueta, no? Buscar receptes que, òbviament, pues, ja s'han fet molt, però donar-los una volteta.
Uh-huh. Doncs no es queixaran, senyores i senyors. Recepta en primícia, abans de tenir-la al menú, ens la porta aquí el Joan, o sigui que el mínim que podem fer, a més de provar-la a casa, si la proven a casa, que ens enviïn fotos, això per començar, @copetarragona al Twitter, també que la vinguin a provar a casa teva.
Nosaltres encantats
si
de la
primer
vida.
Volen provar i després ja abans de fer-ho a casa, doncs ja saben, al carrer d'Aleus número 7, el restaurant Joan Urgellès. Joan, un plaer, com sempre, tenir-te per aquí. Va, el proper dia vinc jo a la cuina.
Moltes gràcies.
No sé si em deixaràs.
I tant, clar que sí.
Gràcies, que vagi bé.
A tu, bon dia.
¿En qué se parecen este sonido y este otro? Pues que en los dos hay vida. Como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la Marcha por la Vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate. ¡Sí a la vida!
La nueva Cruz Campo Especial tiene un lúpulo no sé qué que está súper bueno, una no sé qué de Malta que está súper buena también, y otras cosas buenas y súper buenas. Creo que con lo importante me he quedado. Nueva Cruz Campo Especial. Cruz Campo. Nuevo ramo que sientes.
Francisco y Ricardo pertenecen a la unidad científica de la policía y ayudan a resolver crímenes en República Centroafricana, a miles de kilómetros de España.
Entre sus muchas misiones está la de analizar los escenarios de un crimen, buscar pruebas que ayuden a encontrar a los culpables.
Allí, bueno, ahí llegas al lugar de los hechos dos semanas después de lo que...
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Vinga, doncs, Ricard, estàs preparat perquè ens ve a sobre?
Tinc unes ganes de tornar a escoltar la veu ara, i la rialla de la Leida que no
ara
veus.
Ara ho has dit, perquè sí. Ara el Ricard feia dies que, com saben, doncs, ens
sí, però una cosa o altra,
una
sí.
Estora, perquè quan no és una, és una seva, no? I això, la gent, un dia hauríem d'ensenyar les interioritats de la casa. Però bé, ja la trobaves a faltar, jo ho sé, i jo avui també la trobo a faltar, perquè és que avui no la tinc a l'estudi.
Ah, no,
Ricard.
La tens aquí?
No. Perquè per feina no ha pogut venir, però la vinent ja hi serà, no pateixis. El que passa és que, com tu saps, la Leida Martí és molt complidora i ha dit que he de deixar jo un dimarts de fer el programa. Ni hablar, per telèfon. Leida Martí, bon dia.
Hola, bon dia
a tots. Bon dia, Leida.
Com estàs?
Bé, molt bé. Pues m'hi trobava molt a faltar,
veus?
També.
Veus?
Home, sí. I això que no ens hem vist mai, o sigui que,
ja,
que aquesta és l'altra,
no?
No?
A mi m'encanta la teva veu.
Clar, és que és la gràcia.
Aquí el problema vindrà quan ens veguem. No. O sigui, jo segur que no en tindré de problema. Ara tu no ho sé.
No diguis perquè, això.
No, m'agrada la veu, llavors quan em vegui dirà aquest és el Ricard?
No, això. Perquè et posaràs els mitjons que t'has regalat la teva això. Dona.
Correcte. Exactament. Però no diguis això, però és veritat, amb això a Leida sí que té raó el Ricard, que és veritat que... I a mi m'ha passat, eh?
Vull dir,
tu, la veu, tu una veu t'arriba, la idolatres, podríem dir, t'encanta...
Bueno, te la fas a la teva forma,
i simplement
sí.
Dius, és que no em quadre, no em quadre com jo me l'havia imaginat.
Això ja m'ho ha dit més d'una vegada un oient, eh?
Sí. Segur que el Ricard m'ha sorprès molt gratament.
Bueno. Segur, això ja t'ho dic jo.
També té raó la Leida, o sigui, la sorpresa pot ser o bona o dolenta. No té per què ser dolenta.
Serà bona, sens dubte. Però bé, a Leida, sabem que has fet un foradet, que tenies avui feina fora, per això no has pogut venir. Per tant, què ens portes? A veure, sorprèn-nos.
Doncs mira, vindrà... Bueno, sabeu que últimament, tant aquesta temporada com la passada, s'estava agafant moltes tendències dels anys 2000, dels principis, fins al dels 90, principis del 2000, i va haver una moda que va ser una miqueta criticada, entre cometes, per tota la de les cases, que era el pantaló amb el wide leg, que és aquell tipus de pantaló ample, una sí. amb campana, que arribava tot just la costura a terra.
Sí.
Jo, per exemple, ma mare me deia, sembla que vaig a res.
Això jo crec que han dit totes les mares de Catalunya ara mateix, que ens estiguin escoltant, això ho han dit, de on vas arrossegant amb això.
Correcte, pues aquesta tendència també s'ha agafat dels anys 2000, s'ha tornat a traspassar el temps, i per aquesta temporada serà una de les tendències també que es començarà a portar moltíssim. Vam començar amb el que eren els pantalons palazzo, amb una mida normal de baixos, i ara ja, pues això, tornem a començar amb aquest tipus de baix que s'anomena wide leg.
I això, a Leida, és a dir, llavors, és el tema és no et facis la vora dels pantalons, que arrossegui, no?
Sí, pràcticament és aquesta. El que sí que fa que realment a favor d'aquesta tendència, sobretot per les que són baixetes, vale, com que no se't veu la sabata ni res, fa l'efecte entre el pantaló alt i, perquè, bueno, a diferència dels anys 2000, aquesta vegada és amb el tir una miqueta alt. Uh-huh. Vale, és l'única diferència, que abans se portaven els pantalons aquells superbaixos, de quasi a cadera, com aquell qui diu, vale, i ara es porten més aviat a cintura una miqueta més alt. Doncs fa que la cama se t'estilitzi moltíssim i te fa una silueta molt més alta.
Ah, guaita.
Clar. I a més, aquesta tendència s'aportava sobretot amb el que eren texans i la moda esport, amb els sàndals, bueno, amb roba més d'esportiva, vale? Per anar a córrer i coses d'aquestes, i ara s'ha traspassat també el que és el working day, com si diguéssim, amb el que és més de diari per poder anar a l'oficina.
Uh-huh. I una pregunta, la campana, perquè és veritat que la tenim potser més reduïda o pensada potser per les dones, però no sé si el pantaló així també s'ha ampliat la campana pel el camal per als pantalons dels nois?
Jo no ho he vist.
No tant, no?
Sincerament, millor. No tant.
Quasi més millor, diu el Ricard.
Ja sabia que aquí sortiria ell.
No, home, perquè després ets capaç de demanar-me la foto, jo això sí que no.
No,
amb aquests pantalons no em veig jo,
Bueno, i a mi per home no m'ha agradat mai massa, la veritat, aquest tipus de pantaló. Però amb la dona ha vingut per això, per la tendència dels palazzo, una altra vegada també amb la bota d'elefant.
Sí.
I després, clar, doncs aquest tipus de tall, fins a rangs del terra, doncs s'ha pogut suavitzar una miqueta amb aquest sentit. Com combinar-los?
Ah, important.
Vale? Sí. Ho podem combinar tant amb... Continuem amb el que és la moda esport, a través del xandall, pantalons texans, vale? Però també podem tindre, o sigui, és una tendència que entra molt amb l'oficina, com deia abans, amb la clau working, que bàsicament són pantalonets així amb colors crema, molt suaus de color, doncs crema, beixos clarets, que queden tan bonics per aquesta temporada així, fins i tot blanquinosos o rosats pastels, que ara per la primavera queden molt monos, vale? Combinats sobretot amb blazers.
Això per anar a treballar.
Torna'm a recordar això del blazer.
Home, l'americana.
Sí, bueno... idioma de carrer, l'americana.
L'americana, sí. Amb idioma de carrer, diu. Per tant, que és un, com tu has dit, no?, és el texà per anar a treballar, vull dir que no ens faci cosa, no? Vull dir que no pensi que anem menys arreglats, potser. Quan vens amb una americana i ja llueix la cosa.
Sí, tant amb tela texana com amb tela una miqueta més, com tendència també, amb punt fluid.
Punt
que li
fluid,
dona també... Sí, li dona així un tipus, un aire bo, vale? I una mica més minimal, un estil més minimal, o sigui, una bàsica, una camisa bàsica així bastant airosa,
sí.
I aquest tipus de pantaló de punt fluidet, que a més fa que tingui un moviment molt bonic el pantaló.
Molt bé.
No queda tan recte, tan rígid, com per exemple estaria amb un texà. En canvi, per exemple, el texà també el podríem combinar amb una parca. Sabeu que cada any dic, ostres, un bàsic d'aquesta temporada per primavera és la típica parca amb beix, que si us atreviu la podeu portar també en rosats, en blancs, que queda molt bonica, i clar, després, al portar aquesta combinació d'una parca més aviat mireta a 3/4, que és més o menys per damunt del ginoll, que és l'estàndard per poder portar tant en pantaló com en faldilla, i com surt el pantaló que acaba amb pota ampla i fins al terra, estilitza també moltíssim el que és la silueta de la dona.
Estilitza, eh? Mira, veus que jo pensava tot el contrari.
Sí.
Pensava, sí, que la pota així molt ampla, amb una cosa més llarga, que ens feia com a més amples en general, i es veu que no.
No, perquè pensa que el bo que té la barca és que, com que porta el cinturonet, ja te marca molt, te defineix molt la cintura. Saps? I al definir-te la cintura, sembla que el pantaló comenci des de la cintura, que és on te la defineix, fins baix.
Molt.
I com que és més llarga el que és el nus de la sabata, te fa la cama llarga.
Molt bé, sempre s'aprèn alguna cosa,
sí,
Ricard.
Sí. Oh, però veus, jo anava molt encaminat, també.
Jo també, estaves en la meva, no?
Sí.
La de que això ens feia la silueta més ampla. Doncs no, senyores i senyors, ja veuen que no. Per cert, ara que dius parca, molt adient, perquè aquesta setmana de primavera no massa, de moment, torna a ploure.
No, ja.
Oh, i la setmana que queda, eh?
Per això, que ens ve a sobre una...
Sí, la veritat és que us en recordeu que jo sempre he dit que per l'època de Setmana Santa fèiem el canvi d'armari. Aquest any no ha vingut massa clavada la meva teoria dels canvis d'armari.
No.
Però, bueno... ens haurem d'esperar el que és una miqueta més a poder-lo fer, però bueno, són peces que realment les podem començar a portar.
I tant.
Penseu que també, si fa més fresca, com està fent aquesta setmaneta, doncs la portem a sota, doncs en vez d'una camisa fluida la podem portar, per exemple, amb un jerseiet de punt, que també queda molt mono. O, per exemple, amb aquests que són uns 3/4, que també queden molt bé.
Exacte.
O fer també una combinació més... setentera, vale, amb el que és la camisa per sota, amb el jerseiet de punt de pico.
Això, clar, aquí ve com allarguem la vida dels jerseis de punt, que ja ens ho vas explicar fa un parell de setmanes, no?
Sí.
Els jerseis de punt i les americanes, doncs, els allarguem la vida. Per tant, no és dolent, senyors i senyors, que plogui aquests dies. Simplement hem de combinar les peces noves amb les que ja teníem, no?
Sí, allarguem una miqueta més el que és l'armari d'hivern i també ens pot permetre poder-nos comprar algun capritxet ara que comença la temporada i podem veure doncs, tendències que es comencen dels aparadors i tot. A més, sempre que, això és una cosa que no sé si us heu fixat, però sempre que s'allarga una miqueta una temporada on no és la temporada, vale? Per exemple, ara que s'està allargant una miqueta el que és no l'hivern, però una primavera més aviat freda, i, per exemple, quan és al revés, que és el mes de setembre-octubre, que s'allarga molt la calor, en vez de vindre el fred més aviat, sempre podem trobar moltes promocions exprés.
És veritat.
Vale? Per tant, és una bona oportunitat també per començar a fer una miqueta el que és l'armari de quan vingui ja el bon temps, perquè en sec vindrà el bon temps, que sempre passa d'un dia per l'altre, pugen les temperatures o baixen en picat, vale? I així d'aquesta manera aprofitem pues, aquestes petites promocions que ara van fent totes les marques i totes les botiques.
Doncs ja ho saben, si no tenen uns pantalons d'aquests amb la pota ample i llarg, és una peça imprescindible aquesta temporada. A Leida, a Martí, mil gràcies, com sempre. Escolta, la setmana vinent aquí t'espero, aquí t'esperem, que ens hem de veure les cares.
Sí, no fallaré la setmana que ve. Promesa.
Molt bé.
Molt bé. Doncs, Aleida, una abraçada. Gràcies
a Aleida.
Un petó. Adéu.
Ricard, t'ha quedat clar, no?
M'ha quedat clar.
M'ha quedat clar,
m'ha sorprès i he après.
Veus? És que és fantàstic. Clar. És que l'Aleida sempre ens sorprèn per a bé. Clar que sí. Doncs, escolta, nosaltres tanquem la paradeta per avui, la paradeta conjunta.
Però posa'm la musiqueta.
Te la poso per marxar. Ens retrobem divendres, tu i jo.
I tant que sí. Gràcies, Mònica. Doncs
Doncs ens queden dos minuts i escaig, ens acostem a dos quarts de dues. Recorda que a dos quarts de dues tenim la tertúlia dels polítics, on acabem parlant de tot, fins i tot de política. Recordem que ja ho havíem dit abans, però tornem a recordar que els tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han dut a terme avui dimarts al matí la primera de les fumigacions d'aquest any per combatre la mosca negra al tram català del riu Cinca i el Segre fins a la ciutat de Lleida. Ja hi havia hagut queixes de proliferació de mosquits i d'altres insectes. Està previst que en el transcurs de la campanya del 2018 s'apliquin 6 fumigacions fins a l'estiu que s'aniran programant en funció dels resultats de les prospeccions que es realitzaran periòdicament en els punts determinats dels rius per conèixer l'evolució de la densitat de les larves. Les successives fumigacions es faran mitjançant un helicòpter que arribarà fins a la depuradora de Lleida. Des d'aquest punt fins al parc de la Mitjana de Lleida s'efectuaran a través de mitjans terrestres. En cada tractament s'actua en una trentena de punts d'abocament en els quals s'hi distribueixen en total un miler de litres d'un insecticida, larvicida biològic molt específic i selectiu per a la mosca negra per tal d'eliminar la possibilitat que les larves dipositades pels adults en les algues es desenvolupin. I també fem una ullada a la xarxa viària lleidatana. A hores d'ara no tenim cap mena d'incidència meteorològica, però sí per causa d'obres a la C12 a Balaguer, a la C14 a Oliana i a Organyà, a la C233 a Castelldans i a la LV-2102 a Montornès de Segarra. Busquem les senyals horàries que ens indiquen que arribem a dos quarts de dues i de seguida comencem la tertúlia dels polítics.
Operarme de pensada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Este es uno de los nidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Oye, ¿Diego no viene a la zona?
No puede, me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Los sábados por la noche, en 13TV.
¿Quién eres?
No hables.
Ni nos cortamos, ni te cortamos. Te ofrezco un peliculón sin cortes publicitarios, como a ti te gusta.
Cuento contigo, amigo. No puedes fallarme.
Este sábado por la noche, Cine Sin Cortes, en 13.
COPE Lleida.
Estás informado.
Doncs apa, que en tenim ja dos per sobre de dos quarts de dues, dimarts 10 d'abril del 2018. Anem a començar la tertúlia dels polítics. La veritat és que jo sóc negat amb el tema de noms i cares i ara aquests 30 segons de sintonia estava aprofitant per apuntar-me el nom de tots. La majoria ens veiem cada setmana, però és que és igual, jo sóc negat per això. Està amb nosaltres el José Luis Osorio de Ciutadans. Què tal, bon dia?
Què tal, bon dia.
Dolors López, del Partit Popular, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clara Barbal, de la Crida CUP. Clara, bon dia.
Bon dia.
La Carme Culleré, del PDeCAT Junior, l'Ajuntament de Lleida. Carme, bon dia.
Bon dia a tothom.
Guillermo Orbera, del PSC, bon dia.
Hola.
D'Esquerra Republicana de Catalunya, Núria, bon dia.
Bon dia.
Com
bueno,
esteu?
No sé si es pot dir bo, però bueno.
Núria, sempre comences així.
Bueno, és que el panorama és el que és.
Però què ho dius, pel temps?
No, no, ho dic perquè han detingut gent dels CDRs i la cosa va... En lloc de posar el freno, veig que no, que han posat la directa i van accelerant.
Però tu, Núria, t'afecta molt, eh?
A mi sí, jo soc CDR, jo estic amb un CDR.
Ens hauria d'afectar a tots.
I crec que ens hauria d'afectar a tots, però vaja.
Perquè no només detenen a gent del CDR, sinó que els acusen de rebel·lió.
D'unes coses.
I terrorisme.
Bueno, hi ha una detinguda, crec que a Solsona, si no recordo malament, bueno, se l'ha acusat d'això, però no s'han filtrat encara ni proves ni res, no? Vull dir, això ha passat aquest matí.
Bueno, s'ha filtrat
l'acusació,
clar, de què se l'acusi, no? Perquè va ser la que, en teoria, cosa que m'estranya molt, ja es veurà, però segons ell li atribueixen el fet de que va ser ella la que va dir que aixequessin les barres.
Bueno, hi ha una gravació d'àudio, o un escrit, crec.
De tota manera, també diuen que va ser la Marta Rovira la que va organitzar tots els CDRs. Cosa que suposo que ha emprenyat molt a la gent que està en el CDR.
Però bé, de moment continuen les investigacions.
Fem una cosa, vinga, ja que heu tret aquest tema, perdó, José Luis, ara et dono la paraula. Núria Marín, CDRs, a favor, en contra, tot el que fan està bé, alguna cosa que fan està bé, alguna cosa es podria fer d'alguna altra manera...
Bueno, jo no sé si es podria fer d'una altra manera o no. En tot cas, el CDR...
CDRs necessaris?
Tal i com funcionen... Home, els CDRs van patir una... Bueno, van fer una transformació, van sorgir com a comitè de defensa del referèndum de l'1 d'octubre i després s'han reconvertit, diguem, en defensa de la República, no? que era el pas lògic. Fins aquí, tot lògic. Els CDRs funcionen assembleàriament, i mai també hem dit. I, per tant, en una assemblea ja es valora els pros i els contres. I, per tant, això de dir coses que es podrien fer d'una altra manera, bueno, sí, probablement, però jo, qualsevol iniciativa que surt d'un debat i d'una reflexió, és a dir, el CDR s'ha volgut donar la imatge que són quatre eixalabrats, perroflautes, que manipulen, i no és així. Vull dir, als CDRs hi ha gent, és totalment transversal. Dintre dels CDRs, abans no es pren una decisió, hi ha el debat de si així o aixà. Per tant, quan les accions són fruit d'aquest debat, per mi responen a, com te deia, responen a una voluntat popular de reivindicació i d'expressió i de llibertat, totalment, que en un estat de dret i democràtic haurien de ser perfectament assumibles. Uh-huh. No criminalitzats, al revés.
José Luis Osorio. CDRs.
A veure, dret legítim a qualsevol mena de reunió o acció que no impliqui desordre, que no impliqui violència i que no impliqui coacció. I a mi em consta que els CDR, i parlo en general, han provocat talls de vies principals, correcte, no m'ho invento, han provocat invasió de vies de tren, han provocat en època de Setmana Santa incidents i també que moltes persones, molts automobilistes i transportistes no arribessin al seu destí. Per tant, jo entenc que en el moment que s'acaba la llibertat d'uns, comença la dels altres. Està molt bé que els senyors del CDR, i no entro a jutjar si porten el cabell curt o llarg o si són avis o tiets o adolescents, jo no entro a fer aquesta valoració perquè és absolutament irrellevant. Però des del moment que coaccionen a altres persones i des del moment que limiten la llibertat de moure's dels altres, doncs no els puc recolzar. I hauríem de posar-nos també en la pell d'aquells que han patit les accions del CDR, que no fan tant soroll, però que han sofert pèrdues, com empreses de transport. El fet que un sol camió no arribi al seu destí, per exemple, són 500 euros de pèrdua. Doncs fem
exactament
el compte
i sumem. Exactament igual quan fa un tall de carretera als pagesos.
A veure, no és exactament el mateix.
No
és exactament el mateix.
Els piquets... No. Els piquets el que canvia és l'objectiu. Però
l'altra part de Catalunya que no està d'acord amb els seus objectius.
No tergiversis.
No tergiverso, és que no m'ho invento.
El mètode de protesta és el mateix. El que us emprenya vosaltres, si perdoneu l'expressió, és l'objectiu.
No.
Perquè els pagesos s'han fet un cor de tallar carreteres
i
de cremar nemàtics.
A mi el que m'emprenya és que limitin i coaccionin la llibertat dels altres.
Com
o que, per
qualsevol
exemple,
tall de carretera.
Promoguin accions com tallar la carretera que comunica la Seu d'Urgell amb Andorra. Doncs pregunte-li als nostres veïns d'Andorra si li fa gràcia això.
Com quan ho fan els pagesos.
O, per exemple, parlar de tallar i de limitar estructures tan bàsiques i tan necessàries com el port o com Mercabarna, que de fet hi ha una gravació que parla precisament d'això. I és això el que es condemne. No la llibertat de mobilitzar-se i manifestar-se, que és molt diferent.
Sí, bueno,
Núria, després fem el torn de rèplica, sí. Perdó. Dolors López.
A veure, els CDR no són manifestants, no són persones que van a una manifestació i allí reivindiquen els seus pensaments o el seu objectiu, no. Els CDRs són un grup organitzat que el que vol és, per reivindicar allò que volen, fer aldarulls, pressionar, i d'alguna manera estan limitant el lliure moviment de gran part de la població. Recordem quan a Setmana Santa havia carreteres tallades, van ocupar vies de tren, i a partir d'aquí, quina culpa tenen de la seva ideologia les persones que volen viatjar, sigui per plaer o sigui per treball? El que tu no pots és, per defensar la teua llibertat de pensament, impedir als altres que puguin fer la seva vida normal.
Llavors no podem fer
que
vaga.
Puguin fer la seva vida normal.
No podem fer mai vaga.
Fer
mai vaga.
I això és el que estan fent els CDR, creant aldarulls, actuant de manera organitzada i moltes vegades violenta, perquè el fet de tallar una carretera, el fet de cremar pneumàtics és actuar amb violència.
Com és que quan ho fan els pagesos no els diríeu que són violents i no els acuseu de sedició?
Com és que
esteu mentint?
I això és el que estan fent els CDRs. Els pagesos, quan fan això, defensen uns drets laborals. Defensen uns drets laborals.
És l'objectiu el que canvia.
Igual que quan hi ha una vaga, que no es produeix cada dia una vaga, que no es produeix cada dia. Estan defensant uns drets laborals. Aquestes persones dels CDRs, l'únic que estan defensant és unes idees, i per defensar les seues idees,
la llibertat d'expressió,
i per defensar
drets civils
les seues...
i polítics,
sí,
el dret d'expressió,
però sense molestar els altres.
La llibertat i el dret d'expressió.
Sense molestar els altres, sense cremar pneumàtics, sense tallar carreteres,
uns ho han de fer sense molestar, i els altres sí que poden molestar. Són drets laborals, en sèrio.
Clara Barbal.
A mi, Ricard, si em disculpes, no entraré a valorar l'adequació dels mitjans dels CDRs, perquè al final són una expressió política autònoma. Jo he participat dels CDRs, però en aquest cas vinc en representació de la Crida i que no ens pertoca entrar a valorar els mitjans, però sí que el que hem de valorar són els mitjans que està emprant l'Estat espanyol per resoldre el conflicte polític viscut a Catalunya. Això sí que ho hem de valorar, perquè estem sota l'empara de l'Estat espanyol. I l'expressió autònoma, sigui adequada o no, sigui és un debat social, però estem desviant la qüestió. Que és més important un tall de carretera o que hi hagi gent empresonada injustament? O en una presó preventiva que s'allargui?
Això és una valoració.
Una presó...
Això, lo d'injustament, és una valoració. La justícia té una esfera ètica. Jo puc opinar que és molt injust, no sé, que tinga que creuar el carrer perquè el semàforo se me fique en roig i me tinc que esperar un minut. I no per això me passo el semàforo en vermell.
Però la justícia té una esfera ètica, i quina justificació té que una presó preventiva s'allargui 100 mesos? Això és el
però
que hem de valorar.
Són valoracions
els mitjans de l'Estat espanyol hem de valorar. No el que fa la ciutadania organitzada, no pot... i sí, organitzada.
Sí, sí, organitzada, sí, sí, com...
I disculpeu el to, però avui no pot ser... Un...
Organitzada, com les van discriminar. Que,
lo dels semàfors.
Un debat sobre els semàfors.
Però que ens falta dues persones, després ja entrem a...
És una qüestió de consens.
És un exemple.
Núria Dolors.
Carme
Culleré.
És un exemple.
Bé, és lamentable això de les detencions aquestes d'aquestes dues persones, crec que són dos ara.
Tres, no?
Bueno, jo havia llegit al matí, la veritat ara no he seguit la notícia, no he tingut temps per feina, però crec que eren dos, una per difondre...
La persona que ha estat detinguda a Solsona és per encerclar el Parlament el 30 de gener.
Ah, aquesta cosa és la que jo desconeixia, havia sentit les altres dues al matí. Bé, discrepo totalment de que sigui assemblees o diguem-ne com vulguem, organitzades, que jo sàpigui i ho conec de primera mà.
La Núria ha dit que sí, diu que està en una.
No, no,
la meva opinió.
Aquí no posis en veu meua coses que no he dit. No he dit que estiguin organitzades.
Parlava de representació de la Crida, no de cap CDR.
No, però organitzat o no, és a dir, una organització.
Parlo jo.
A veure, sisplau, deixem acabar de fer el torn i després fem... Carme.
És la meva opinió. I considero que no són cap entitat organitzada, no hi ha cap cúpula, no hi ha cap dirigent, sinó que són gent que participen per un, per manifestar, per reunir, per un projecte comú, i a partir d'aquí, d'organització, ni criminal ni no criminal, jo entenc que no hi ha cap líder, líders ho són tot, i us dic perquè ho conec, sé com funcionen mitjanament els CDRs. A partir d'aquí, crec que és un suma i sigue d'aquest estat de golpe d'estat, diguem-ho així, del Reino Espanyol. I és una continuació dels empresonaments, del tema de
l'Euroordre,
de les Euroordres, del Trapero, etc. És a dir, han tallat les cames a la cúpula i ara van baixant al poble. I, és la meva opinió, però que d'entitat organitzada...
Res.
És que jo penso que a Espanya i a Europa hi ha hagut manifestacions durant tota la història per diferents temes, no? Contra el Fondo Monetario Internacional en Davos, amb detinguts, temes sindicals, amb detinguts, per la independència de Catalunya i la República, amb detinguts. Vull dir, el fet de que hi hagi detinguts no fa bona o dolenta la causa, no? És un tema del sistema, no? Jo no tinc res a dir, vull dir, cadascú és lliure de manifestar-se com vulgui, i hi ha unes normes de lo que es pot fer i lo que no es pot fer, i cadascú que decideix que vulgui. Jo no ho valoraré. Jo valoro que això és un símptoma d'una malaltia que no ens ha pogut curar a temps. Vale? M'ha una miqueta, no? O sigui, ara no és qüestió de... No, ara el problema és que hem de parar els CDR. No, el problema és que s'ha de resoldre un problema polític que ve de molt abans, no? Que han trencat... No que un noi ha trencat una farola, s'ha de resoldre un problema polític, no? I a mi, aquest diumenge, de veritat, jo vaig canviant d'opinió, perquè sóc de les persones que, de veritat, canvio d'opinions en funció de com evolucionen els fets, no? I vaig escoltar l'entrevista que li van fer a Felipe González diumenge a la nit, que va dir que creia que els presos no havien d'estar a la presó, que els detinguts que ja a presó preventiva, va dir el Felipe González que ell considerava que ell no havien d'estar en presó preventiva. I jo també aquest tema el comparteixo, no? Són fets que a poc a poc han anat complicant una mica la situació. També va dir Felipe, i jo ho comparteixo, no tot el que diu, però això sí, que potser vam trigar massa a aplicar l'article 155, potser l'haguéssim d'haver, que és una acció política, no jurídica, no judicial. 155 és una acció política que potser s'havia d'haver aplicat l'any 2015, i potser haguéssim evitat tot això que estem ara, no? Perquè jo estic segur de que la prisió preventiva accelere o irrite, i potser amb raó, a les persones que ara estan al carrer. Ara dius que els CDR són millors o pitjors, o que els han detingut i per això són víctimes. No, detencions per manifestacions socials de qualsevol tipus, ecologistes, contra el Fondo Monetari Internacional, sindicals, sempre hi ha hagut, hi haurà, i és bo que hi sigui, i hi haurà manifestacions i continuarà havent-hi detencions, no? Però no vull que això s'agafi en un marc de que ara has tocat el sistema i ara estem detenint perquè es manifeste. Això ha passat des de l'any 78 en aquest país.
No, però en qualsevol cas, Guillermo, a veure, no es detén a ningú perquè es manifesti. O sigui, manifestacions hi ha moltes, no, la gent per manifestar-se.
A la gent
se la detén amb aquest que s'ha detingut.
Però ha passat sempre,
això. No, perquè realitzen una sèrie d'accions realitzen una sèrie d'accions que, com tu deies molt bé, vull dir, la gent sap perfectament...
Sí, però no dic que per això sigui pitjor o millor el moviment.
El que pot fer...
El que no vull... Jutgem els fets, no la causa.
Jo el que dic és que perquè hi hagi detencions, la causa és pitjor o no, és la mateixa.
A veure, independentistes i no independentistes n'hi han hagut sempre i no se'ls ha condemnat per això, però aquí hi ha una sèrie de fets sobre la taula, com per exemple, encerclar un Parlament. És molt desagradable que diputats del Parlament hagin de sortir escoltats perquè hi ha una sèrie de persones que els volen agredir i que els escridassen i que no els deixen sortir. És desagradable també veure com intenten entrar a la subdelegació del govern de Lleida, on hi ha violència, i la coacció també és violència. Per tant, a veure, jo no entro a jutjar els CDRs si estan organitzats o no. Bé, i una altra cosa, me consta que si hi ha una entitat, digue-li com vulguis, amb una certa... un mínim d'orgullo sí que n'hi ha. Ara, no dic si és bo o dolent, això ja és problema intern i no hi entro. Però vaja, jo només me remeto als fets. I en el moment que hi ha violència i coacció. A mi no m'agrada un peatge... I no només que no me deixin entrar, sinó que a sobre m'obliguin a no pagar.
Estan les barreres alçades i no pagar.
No. Pues jo vull pagar, escolti'm.
És que les han pagat dos, tres i quatre vegades.
A veure, no fem demagògia. Jo si agafo una autopista, pues vull pagar com vol pagar.
No, vols pagar si s'ha de pagar.
Però jo el que no vull és que aquesta gent a sobre m'obligui a no pagar i a sobre diguin que me fan un favor.
Núria Marín, que ha demanat la paraula, i després la Carme.
És que, clar, parlar de que a mi m'és desagradable
no
que encerclin un Parlament quan el senyor, el major Trapero, se l'està acusant de pertànyer a una organització...
Criminal.
Pues criminal. A veure, Núria, no t'ho
diguis que serà per
algo. És a dir, ojo. A veure, Núria, però és que, sisplau, és que esteu segons al revés, això. Sí.
Estan justificant la violència. Estan justificant l'agressió.
No.
En segon, l'únic que estic dient...
La coacció de diputats del Parlament que són representants de Catalunya.
Sí, un senyor que té una responsabilitat.
Ah, és que sé, que dirigeix a unes forces de
seguretat. Que són els Mossos d'Esquadra.
Ja sé que sempre us ho dic, però si parleu més d'una hora és un problema per la gent de la ràdio, de casa.
És que és molt greu. A veure, aquí el que no pot ser... A veure, aquí hem de partir d'una base. Hem de partir d'una base, perquè si no estem davant d'una selva. Estem a la jungla.
L'imperi de la llei, ja sé el que em diuen.
Aquí, efectivament, Núria, però no ho diguis...
Demaneu-me la paraula, sisplau, Clara i Carme.
No ho diguis de forma despectiva, perquè això ens salve a tots. Això ens salve a tots. Estem en un país, afortunadament, democràtic, amb una Constitució, amb unes lleis. I tots estem obligats...
Que vosaltres l'apliqueu.
Tots estem obligats a complir les lleis. I aquella persona que no ho fa...
Els lladres també, eh?
També, clar.
Que estan a la Moncloa, també.
I els que tenen màsters que no fan, Moncloa, també.
Els llaves que estiguin a qualsevol puesto...
I els que tenen màsters i no fan, també.
Però les lleis les han de complir, les han de complir tots. I els jutges són els que administren aquesta justícia. I tu podràs estar més d'acord o menys d'acord, però al final ho has de respectar, perquè són les regles del joc.
Clara,
t'he dit una cosa que va dir ahir el Bernat de Déu.
Núria, perquè és veritat que l'hem tallat, Núria, després la Clara i la Carme. Dolors, sisplau.
Perquè vosaltres, perquè el debat dels filòsofs, a diferència vostra, no és en... els filòsofs el que debaten és sobre el fons de les lleis, l'objectiu que té la llei. La llei, les lleis, no deixen de ser una eina en la qual ens hem dotat tots.
Claro, molt bé. I les hem de respectar, no? O no?
Puc acabar?
Sí, sí.
Ens hem dotat tot per viure millor.
Sí.
I, per tant, són fruit d'un consens de la ciutadania. Sí. I jo no em salto el semàfor en vermell perquè és fruit d'un consens, perquè sé que si em salto el semàfor... O sigui, jo no em salto
crema
el semàfor...
Crema pneumàtics no és fruit
de parlar. Jo no em salto el semàfor perquè sé que em multaran. No em salto el semàfor perquè sé que puc provocar un accident. Quan una llei no et compleix aquest objectiu, vol dir que és una llei que no ens serveix. Per més que un jutge digui que l'ha d'aplicar.
Cremar pneumàtics és un acte.
No ens serveix.
És un acte.
Vosaltres heu posat dintre de l'imaginari i, a més, heu lligat la paraula imperi amb llei, que a mi ja m'esgarrife.
Hem d'anar de manera més breu. Clara, Carme i José Luis.
S'han de desobeir, i no ho dic jo, va dir Gandhi.
Cremar pneumàtics i tallar carreteres, Núria, es pot fer?
Clara Barbal, Carme Cullera i José Luis Osorio.
Sí, jo volia fer un apunt al que deia el Guillermo de que detencions al curs de la història durant les manifestacions n'hi ha hagut sempre. És veritat, però una cosa és que t'acusin d'obstruir l'ordre públic, i l'altre és que t'acusin de rebel·lió, o sigui, el codi penal
i terrorisme.
I terrorisme. El codi penal no estan tipificades les penes d'igual manera. Això és el preocupant i això és el que hem de posar sobre la taula. Sí.
Carme.
Jo m'ha sorprès algun dels comentaris, només t'he demanat la paraula, perquè m'ha sorprès algun dels comentaris o intervencions dels meus companys de que s'està coartant els drets dels diputats quan s'està encerclant el Parlament. En canvi, no s'està coartant els drets dels diputats o electes legalment elegits amb unes urnes quan estan a la presó injustament o a l'exili.
I no se'ls deixa exercir els drets com a elegits.
Dolo, parlo jo, sisplau. Carme, Dolo, parlo jo. Parlo jo, Dolo. Quan parlis tu, doncs llavors tens el teu torn.
Però diu, les coses
Són com són. És a dir, s'està coartant els drets dels senyors de Ciutadans, els senyors del PP que surten del Parlament perquè estan cercats.
No, els de tots.
Però,
tots.
No. No ho heu dit vosaltres, jo no, ho he dit que s'està acortant els meus representants. En canvi, els que estan elegits democràticament amb unes urnes, aquestes no se'ls està acortant. Amb unes llistes consensuades o que no es van invalidar, diguem-ho clar i català.
Estan a la presó perquè un jutge un dia se va aixecar i va dir: ui, mira, ficaré amb aquesta persona.
No, estan a la presó perquè el govern del Mariano Rajoy...
El govern no fica gent a la presó.
Sisplau, deixem acabar la Carme i després el José Luis. Podeu anar demanant la paraula.
Sí, a por ellos i venga, i anar fent que tots ja han sigut copartícips.
José Luis Osorio.
Ja heu sigut. No, ja està, només volia dir això.
No sé, però és que aquí estem fent un totum revolutum, estem barrejant termes i a mi el que em decep moltíssim és que donen per bo o donen conformitat a que diputats del Parlament, que no són els senyors de Ciutadans ni els del PP, són representants legítims del poble de Catalunya, perquè els han triat.
I també són els que estan a la presó.
I els que estan a la presó és fruit d'una sentència.
No estan inhabilitats, eh? No hi ha cap sentència.
D'acord, molt bé.
És preventiva, per favor.
No, 3-1.
No, és que ja me la llegi la sentència.
S'ha traït el suplement.
És que ja sabeu com sortirà la sentència.
Ja sabeu el jutge.
Jo no sé absolutament res. Si us plau, deixeu-me acabar de la mateixa manera que us he deixat a vosaltres. I jo de la mateixa manera que qualsevol sentència estigui d'acord o no, la respecto. Per tant, a veure, la separació de poders és fonamental. I de la mateixa manera que si estan d'acord amb la decisió dels tribunals d'Alemanya, doncs també amb la resta de
patalejant
tribunals. La qüestió és, si una llei és injusta, se canvia, però pels mecanismes establerts. I una pulsió multitudinària momentània d'un grup de persones no pot subvertir el sentit d'una llei.
També
ni això,
també
ni l'arbitrarietat d'un governant que
tira
pel
José
dret
Luis.
I se salta la legalitat.
També el dret de vaga.
La llei és això. La llei defensa el feble davant del més fort. I alguns aquí han abusat del seu poder per exercir-lo amb arbitrarietat i mobilitzar i tensionar el carrer i les institucions. I per això actua la llei.
Quan hi ha hagut
i l'imperi de la llei, que és un terme jurídic, agradi o no.
Quan hi ha el dret de vaga, només tinc que fer un monopunt, perdoneu. Quan hi ha el dret de vaga, també hi ha piquets que coarten, se suposa, o suposadament, els drets dels treballadors que volen anar a treballar, o de les empreses que volen obrir, etcètera, etcètera. I a ningú se l'ha acusat o se l'ha agafat i s'ha portat davant de l'autoritat laboral o la policial, que no sé en aquest cas davant d'en qui ha anat, suposo que n'hi ha davant de l'autoritat judicial, per cap delicte, suposat delicte de rebel·lió i terrorisme, si era per ordre públic, etcètera, etcètera.
Hi ha un matís important, quan se manifesta la gent per la
Guillermo i Núria, ens queden 4 minuts de manera prèvia.
Hi ha moltíssimes manifestacions recentment a Catalunya, multitudinàries per la República, no hi ha cap sedició ni cap rebel·lió. O sigui, quan se manifesten 2 milions de persones pacíficament demanant el mateix que demanen...
Pacíficament, ara ho has dit, Guillermo.
El mateix que demanen els CDR, el mateix que demanen els CDR, però de manera pacífica no hi ha cap detenció.
El problema és que els CDR no ho fan de manera pacífica, moltes vegades.
El problema, escolta, i a mi no em toca dir-ho i ho puc opinar, però no ho sé, el problema ve, no estic al cap del fiscal d'aquí, del d'allà, de l'audiència de Cuenca, no ho sé, el problema ve quan una manifestació guiada,
no
precisament,
és pacífica.
I comencem a trencar mobiliari urbà, que és el que passa al País Basc, quan trencavem mobiliari urbà, també
s'ha acusat d'això.
Però aquí no ha passat,
eh?
No, és que no, estic dient,
si es trenca,
no, si es trenca mobiliari urbà, o se violente, se lligue lo de l'autopista que lligue allà i no es deixe...
No, no, trencant barreres de peatges.
Quan exerceixes violència física sobre les coses que no són teves i torces, això sí que se podia interpretar. Si m'ho fan a casa meva, jo interpreto, eh? Si m'agafen la meva porta, me la, jo ho interpreto.
Però és que aquesta és la qüestió.
Aquí és
un... Queden 3 minuts i per tant de manera breu.
Molt breu.
Una reflexió. S'ataquen seus de partits polítics.
Jo diré fàcil, perquè no surt de peatge.
A veure, un moment. Acaba el Guillem. Núria Marín.
Que portem 30 anys patint atacs a la seu.
I Dolors López.
Dic coses que compten, no?
Favor,
que aquest és el clic. Com la vostra de Sant Cugat.
No?
És necessari fer-ho.
Coses.
Una Núria llei, Marín i Dolors López, de manera breu.
Quan
ja
són injustes, no es canvien per iniciativa parlamentària majoritàriament. Se canvien per la pressió popular. Per exemple, la mili. La mili se va canviar la llei perquè molts objectors van anar a la presó. No perquè els senyors parlamentaris decidiguessin canviar la llei. Se va canviar per la pressió popular. I una altra cosa, doble vara de medir. Perquè sí que hi ha imatges de manifestacions que han acabat amb aldarulls, que han acabat amb cadires trencades, que han acabat pegant a la gent de la ultradreta, de Vox, de Ciutadà, de Societat Civil Catalana.
Parles de Sant Julià de Vilatorta, un home que li han donat un cop de puny per tirar llacets. No?
I amb aquests, no, parlo del que només portava un nas.
No, és que només parleu de lo que us interessa.
Ni se'ls ha detingut, ni se'ls hi ha requerit res, i estan campant.
Sí,
i
nosaltres
continuen pegant a la
gent. Ells són els bons i els
altres
són
dolents. Molt perillós, home, perquè clar, si aquest discurs te'l compra un país d'Europa de l'ultradreta que diu que la voluntat popular pot torcer les lleis, no, la llei és la Constitució.
No, jo no t'estic dient això.
Escolta, hi ha 90 diputats? Doncs què m'expliques? M'és igual que hi hagi 2 milions o 3 milions al carrer.
És la doble moral.
Hi ha 90 diputats?
Una violència i l'altra no. Molt bé, doncs així no avancem.
Un partit que diu,
per favor, no tergiverseu. No, jo he dit dues coses.
Tu estàs mirant al mirall, l'argument.
Jo per un costat he parlat de la llei,
per voluntat popular,
rebatent el que ha dit l'Osorio, per un costat, i per un altre costat, l'únic que he dit és que ara els del CDRs, perquè segons ells actuen violentament, se'ls deté, i en canvi altres manifestacions que sí que han comportat violència, però ni, que, no se'ls ha dit.
Com és un moviment independentista, ho veieu d'una manera, jo respecto. Però si en comptes un moviment independentista fos un moviment per una altra ideologia que no tingués a veure, estaríeu amb nosaltres. Escolta, l'Estatut diu 90 diputats, m'és igual que aquest...
És que no estem parlant d'això.
Aquesta és la clau.
No,
la clau és que si és la meva ideologia puc trencar les majories parlamentàries.
No, t'estic parlant d'aldarulls al carrer. T'estic parlant d'aldarulls al carrer.
Has parlat de canviar la llei amb el moviment popular.
Però tu m'ho estàs barrejant.
No, ho has dit tu.
Escolteu, que arribem a les dues.
Sí, m'ho estàs barrejant tu.
Arribem a les dues. A José Luis Osorio, Dolors López, Clara Barbal, Carme Culleré, Guillermo Herrera, Núria Marín, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Bona tarda,
tingueu.
Bona tarda.
Nosaltres ja anem directes cap a les dues. Demà hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20 estem aquí. Que tinguis un bon dimarts.